Avui emetem el món a RAC1 des de la Fundació Colacau a Barcelona per parlar de l'assetjament escolar, avui que és el Dia Internacional contra el Bullying, que segons dades oficials implica d'alguna manera el 54% dels adolescents, 54%, eh? I en aquest 54% hi ha tant les víctimes, que és un 25%, com els agressors. La Fundació Colacau s'ha creat precisament per lluitar contra aquesta xacra i per parlar-ne saludem la Marta Bernet, que és del patronat de la Fundació. Marta, bon dia, moltes gràcies. I també Carmen Cabestany, que és professora i cofundadora de l'associació NACE, que són els sigles de No a l'Acoso Escolar. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Aviam, Carmen Cabestany, què és l'assetjament escolar o què és el bullying?
Doncs mira, és molt senzill. És un maltractament entre iguals, reiterat en el temps, amb intenció de fer mal per part de l'agressor i amb indefensió per part de la víctima. Hi ha un desequilibri de forces i un abús de poder.
Si hi ha assetjament, hi ha l'assetjador, que pot ser un o més d'un, la víctima, i una tercera figura que és l'espectador o espectadors, no?
Exactament.
Per què l'assetjador setja? Per quin motiu?
Jo crec que això podria començar a casa. Són múltiples factors, però fonamentalment a casa ha estat un nen malcriat, és un nen que no ha tingut límits, que en un moment donat doncs, li dona un cop a la seva mare o insulta el seu pare i no té conseqüències això. Per tant, aquestes actuacions les perpetuarà. Acostuma a ser manipulador, és agressiu verbalment, vull dir, bueno, és una mica, com diríem, el xulo piscines, que està acostumat, i després això ho repeteix a les aules i també ho pot repetir doncs, a l'àmbit familiar o professional, laboral, etc.
És molt interessant això. A la nostra època en dèiem abusones o abusiques.
Exacte.
Jo tinc un bon amic que sempre diu tots els pares tenim por que els nostres fills els assetgin a l'escola. I sempre els ensenyem, els eduquem, que vigilin per si ells són les víctimes. Però no ens passa pel cap que els nostres fills o filles puguin ser assetjadors. Per què costa tant d'entendre això?
Bé, perquè si el teu fill o filla és assetjador, què vol dir? Que tu has fallat. És com ells ho veuen. Els hi costa molt reconèixer que poden tenir una filla assetjadora, per exemple, i aquest és un dels problemes que tenim nosaltres també a l'escola. Quan cites els pares i els hi dius que sospitem que hi ha un cas d'assetjament, la primera cosa que et diuen és el mío no, ¿quién ha dicho esto? ¿Dónde está la prueba? Mm. I ja t'han desmuntat. Per tant, és veritat, quan nosaltres fem xerrades, sempre diem, no només aquí, entre els pares, no només hi ha pares, pares de possibles víctimes, sinó que què passa si la teva és l'assetjadora? Tu has plantejat què faries?
La gran pregunta aquesta. Perquè no estem preparats els pares ni les mares per dir que els nostres fills són assetjadors.
No, no ho estem. Per això que dic, jo intueixo, és una cosa personal, però jo diria que la immediata, quan els dius que poden tenir un fill o filla assetjadora, és pensar, no, a mi això no em pot passar, perquè això vol dir que jo he fallat. I jo no puc haver fallat.
I per què assetgen a una determinada persona? Bàsicament, hem de buscar les diferències. A les diferències està normalment l'assetjat?
És cert que la diferència és un plus i que hi ha col·lectius que són Diana, nanos Asperger o altes capacitats, etc. Però també és cert que qualsevol persona pot ser víctima d'assetjament. Basta que algú se li fiqui, entre ceja i ceja, a por este i a por este.
Per què alumnes que miren i no diuen res? Perquè són tan, en el fons, són tan còmplices de l'assetjament com el propi assetjador, gairebé.
A veure, ara diré una cosa una mica gruixuda, però jo crec que, o creiem els especialistes, que és així. Tot i que siguin petits, i que jo me'ls estimo molt perquè soc professora vocacional, però això és com una mena de màfia. Aleshores, ells saben organitzar-se, ells saben com callar la boca d'un altre, ells saben que amb la paraula chivato, com en la càrcel, pues chivato, clar, no hi ha res pitjor que ser chivato, no? Com que nosaltres els profes això no ho sabem desmuntar perquè no estem formats en temes d'assetjament, què passa? Doncs que hi ha una llei del silenci que es perpetua i que fa que els observadors no parlin. Però també vull dir que sota aquesta llei del silenci estem tots, no només els nens. Clar, sí, perquè hi ha massa silenci al voltant del bullying. Els centres no volen reconèixer que hi ha bullying. Les autoritats tampoc, per això no tenim, creiem nosaltres, per això no tenim dades estadístiques fiables. Els mitjans de comunicació, doncs, avui molt bé, fantàstic.
Sí, sí, no, tothom, tens tota la raó.
Tothom diu, avui és el dia 2, ja, però és que hi ha 364 dies més i necessitem programes, i necessitem espais perquè la gent entengui que això és un tema, és com un trencaclosques. Hi ha moltes peces que han d'encaixar. I això el públic no ho percep d'aquesta manera, no entén quina és la funció d'aquestes diferents peces en el tema de l'assetjament. Vull dir que la justícia, pues, també, perquè considera que són coses de nens i si poden arxivar, arxiven. El sector sanitari, quan arriba una criatura amb un intent de suïcidi, això se soluciona amb un ansiolític i cap a casa i no s'informa, és a dir, no hi ha un treball en xarxa. Les xarxes són importants, per això el que ara està fent Colacao és importantíssim, perquè demostra que està dins d'aquesta xarxa i que des del seu àmbit pot ajudar a pal·liar això.
S'assetja més a nens o a nenes?
Per un igual.
Per un igual, eh?
Sí.
I els assetjadors són més nens o nenes?
També per un igual. Vull dir que no hi ha diferències significatives. Pot haver-hi un punt o dos, però vaja, això no és significatiu.
Quan comença aquest assetjament? A quines
amb
edats?
Una mirada.
Com?
Amb una mirada. A edats on hi ha més assetjament és a primària. En principi seria 5è, 6è, quan tenen 10, 11 anys, però ara, malauradament, sembla ser que aquesta edat està baixant.
I per què? Encara més?
Sí. Bé, segons l'estudi que ha fet Fundació Barça, a tercer de primària, que tenen 8 anys, estaríem entorn al voltant d'un 30%. Si aquest estudi està ben fet, jo això ja no ho sé, però
30%?
Aquesta és la dada. Sí. Sí.
Sí, 3 de cada 10.
Uh-huh.
Pues és molta gent, són molts nens.
Clar. Diguéssim, a tot Espanya hi hauria, si hi ha una població de 8 milions 500.000, més o menys, estem al voltant dels 2 milions. Aquí a Catalunya, més d'un milió.
Més d'un milió de nens són víctimes de...
Sí, el que passa és que no tots ho són d'alta intensitat, perquè això és com una fórmula matemàtica, és proporcional al temps i a la intensitat el que pateix la víctima i les conseqüències que pot tenir. Vull dir que, clar, no, per sort no tot és d'alta intensitat.
Clar, a les nostres èpoques, clar, tothom té el record de què passava quan érem petits al pati de les escoles, perquè bàsicament això és fruit del pati de les escoles, i teníem una sort que és una desgràcia, i ara tenim una desgràcia que és una sort, que és que no hi havia en aquella època xarxes socials.
Uh-huh.
Això ho ha empitjorat, suposo, no?
Això ho empitjora, però no tant com es pretén que passa. Uh-huh. És a dir, crec que estem al voltant del 10%, més o menys, depenent.
10% de...
El tipus de maltractament, o sigui, hi ha uns percentatges, no?
D'acord.
El més estès és l'assetjament verbal. Aquest és el més normalitzat i és un percentatge molt alt. Llavors, el ciberassetjament estaríem al voltant d'un 10, però sí que és veritat...
Perdó, quan parlem d'assetjament verbal vol dir el que és insults, menyspreus...
Posar-li un...
Mote, un sobrenom, mote. Sí...
Exacte, o rumors, perquè això no ho diríem, no?, que el rumor és una forma de maltractament, però és un maltractament verbal indirecte també i fa molt de mal. I tornant al ciberassetjament, és veritat que té conseqüències, perquè les criatures, quan estan davant d'un ordinador, de la tablet o del mòbil, pensen que ho poden dir tot, estan a la seva habitació i se senten impunes, no?, això fa que carreguin més les tintes en el que fan i en el que diuen, i realment hi ha insults brutals. I, a més, s'atreveixen a dir, per exemple, pues, tu, ¿qué haces viva todavía? ¿Por qué no te matas? Si nadie te quiere, tírate ya. Vull dir que hi ha una incitació al suïcidi que nosaltres la percebem més quan es tracta de ciberassetjament. O sigui, les conseqüències poden ser fatals amb el tema del ciberassetjament. Per contra, hi ha un avantatge, i és que això deixa rastre i és més fàcil
d'acabar captant-lo. No? Ara hi haurà molts pares i moltes mares que ens donen estar escoltant. Clar, no hi ha un llibre d'instruccions.
No.
Però sí que hi ha un fet que és bàsic, que és la paraula.
Sí.
Que és el diàleg. S'ha de parlar molt més amb les nostres criatures per intentar esbrinar si passa alguna cosa.
Exacte. I sobretot sentit comú. I el que no vulguis que li facin al teu fill, no ho permetis que li facin a l'altre. Però clar, aquí hi ha una mica un contrasentido. Per què? Perquè a vegades diem, escolta, si veus alguna cosa, tu ajuda. Però després, a lo millor veu que el seu pare diu, ui, a la feina hi ha un problema amb un company, però jo no m'hi fico, perquè sortiré esquitxat. Per tant, els nens no són tontos, i aleshores veuen que de paraula diem una cosa, però que els fets són diferents. No educamos con la palabra, educamos con los hechos.
La Marta Bernet, per començar, és... Què és el que fa que neixi aquesta fundació a través de Colacau, de Fundació Colacau? Per què?
Mira, Colacau és una marca amb una llarga història, no? I una marca que des de sempre ha estat molt compromesa amb valors, molt compromesa amb els nens i amb la societat, i de fet des de sempre ha empoderat a la canalla a treure la seva millor versió. I aquest 2022 vam decidir fer un pas endavant i fer un compromís molt més ferm, no?, en realment ajudar els nens a potenciar la seva unicitat, a treure allò que els fan únics, i que tinguin, no?, a menys por a ser rebutjats. No? I en el moment que com a marca agafes aquest compromís, també t'estàs comprometent a lluitar contra el bullying, perquè, com dèiem abans, no?, el bullying atenta fonamentalment contra la unicitat i la singularitat de cada nen. En aquest sentit, perdona, que em preguntaves tot de la fundació, doncs per què fem una fundació? Perquè no només volem alçar la veu com a marca, sinó que el que volem és fer coses, i la fundació, no?, serà, doncs, l'entitat sense ànim de lucre que estarà 100% involucrada a fer aquesta tasca.
Una de les primeres accions que ha fet la Fundació és el documental Somos Únics, un projecte fet conjuntament amb el Consell Superior d'Esports. Escolteu.
Soy Karina Marín, jugadora de bádminton, y soy campeona olímpica, 3 veces campeona del mundo y 5 veces campeona de Europa. Con el bullying fue bastante dura, de hecho a día de hoy sé que todavía es algo que me tiene marcado en mi vida. Todo empezó en el colegio.
Resulta donde Carolina Marín, que ahir va guanyar el campionat d'Europa després d'estar pràcticament un any de baixa per lesió, una altra vegada va tornar a guanyar el campionat d'Europa de bàdminton. De què va aquesta experiència, aquest documental, exactament? Voleu conscienciar a través de gent coneguda, esclar.
Un dels eixos de treball de la Fundació és la divulgació, és a dir, trencar el silenci al voltant del bullying. De fet, el fet que avui estiguem avui aquí, doncs és un exemple. I el documental perseguia, no?, el mateix objectiu, que se'n parlés del bullying, i això es va fer a través d'explicar en primera persona els relats de 3 esportistes molt exitosos, però que en la seva infantesa havien patit bullying. Uh-huh. I que gràcies a l'esport, entre altres coses, pues, han aconseguit sortir-se. Uh-huh.
No? Deies a Carolina Marín, però hi ha un altre nom propi molt imponent, que jo desconeixia que va patir bullying, que és un dels millors gimnastes espanyols dels últims anys i dels últims temps, que es diu Rai Zapata, que té un palmarès internacional, or a l'europeu del 2015, bronze a campionat del món del mateix any, la medalla als Jocs Olímpics de Tòquio, però per arribar a l'èxit va haver de superar un camí ple de dificultats, entre altres pel bullying que va patir quan era petit. Hola, Rai Zapata, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Tú naciste en la República Dominicana y creo que cuando tenías 9 o 10 años te fuiste a vivir a Lanzarote con tu madre y tus hermanas. ¿Te costó adaptarte cuando llegaste a España?
Sí, bueno, la verdad es que me costó un poco, ya de hecho porque la cultura es diferente, a pesar de que el idioma sea el mismo, la jerga es distinta. Aparte de que no tenía un grupo de amigos ya que no practicaba ningún tipo de actividad extraescolar, no conocía a nadie, no me gustaba el fútbol, encima se me daba fatal, entonces también siendo un poco de color, también eso también influyó, creo yo, ¿sabes? Algunos niños te hacen de menos, ¿no? Porque, bueno, no entienden. Igual la educación que les dan y demás es diferente a la que tienes tú, en la cual nos hemos educado, que somos todos iguales, independientemente del color, de la raza, de la talla. O sea, es igual, somos todos iguales y hay que tratarnos como iguales.
Recuerdo, mira, te voy a decir una cosa, lo mismo que te dijo Ana Peleiteiro cuando aquella entrevista de Televisión Española, después de que los dos ganaran una medalla, ella en atletismo en tu gimnasia el mismo día en los Juegos Olímpicos de Tokio, y te corrigió una cosa que has vuelto a decir, que es que ella te dijo que no soy, que no erais de color, sino que erais negros. Y
claro,
el color,
claro,
el color de la piel supuso un problema, supongo. Ahora parece más fácil, pero tampoco hace años de atrás, hacer amigos de pequeño te costó.
Bueno, hasta que conocí la gimnasia me costó un poco, ¿no? Cuando yo entré a la gimnasia y hice mi círculo de amistad, conocí a gente, estaba en un entorno en el cual los problemas que tenía fuera de lo que es la sala de gimnasia los olvidaba completamente. Soñaba solo con ser grande, con crecer y con ser de los mejores del mundo, ¿no? No obstante, aún así haciendo la gimnasia, la gente que no practica el deporte, no practicaba el deporte en ese entonces, achacaba que la gimnasia era de niñas, ¿no? Por el hecho de llevar un maillot. Entonces, también tenía ahí como esa criba para ser un poco aceptado, ¿no? Que si era homosexual, que si era una niña, además llevaba una coleta en ese entonces, lo cual era como que tenía todos los papeles, las papeletas para que me pudieran insultar de manera más fácil, ¿no? El insulto fácil, buscar un insulto fácil. Obviamente, la entrevista que hicimos con Ana Pletero en los Juegos Olímpicos, hubo un corte bastante grande ahí y estuvo fuera de contexto, lo sacaron fuera de contexto. Era una entrevista en la cual lo estábamos pasando bien, no estábamos reivindicando nada, sin embargo, lo que hacíamos era al contrario, mostrar nuestra alegría y nuestro cariño, ¿no? Y hacerlo de la forma más cachonda posible, como somos nosotros, intentamos hacer broma de lo mejor posible, pero la gente, bueno, parece que a día de hoy no se puede opinar, no se puede hacer una broma porque enseguida te machacan.
¿Te llegaron en aquella época cuando eras pequeño y te pasaba todo esto? ¿Te gustaba la gimnasia? ¿Ibas con mallas? Por tanto, uy, un niño con mallas, llevas coleta, uy, un niño que lleva coleta, negro, uy, un niño diferente también el color de la piel. Claro, eras un cóctel perfecto para el bullying. ¿Lo llegaste a decir? ¿Lo hablaste con los profesores? ¿Fuiste a ver a tus padres y hablaste con tus padres? ¿Te lo callaste?
No, yo obviamente se lo conté a mis padres. Yo creo que este tipo de cosas hay que contárselo a tus familiares, a los más cercanos, porque son los que siempre te van a ayudar y te van a ayudar a superar todo este momento, ¿no? No obstante, lo que te decía, yo tenía muy claro, y mi madre, mi familia, mis amigos, de verdad, me animaban que yo siga haciendo gimnasia, y eso es lo que al fin y al cabo me llevo. Entonces, si te centras en las personas que hacen comentarios negativos, nunca vas a progresar, incluso van a intentar hundirte, ¿no? Aún así, consiguiendo resultados deportivos o cualquier trabajo o cosa que te propongas, siempre va a haber gente que opine mal, ¿no? Mal sobre lo que tú has conseguido, o no le parezca bien, o has tenido suerte, o te lo han regalado, o le han enchufado en aquel trabajo. Sin embargo, no saben que todo eso es fruto de un trabajo que has hecho desde hace mucho tiempo, que tienes que centrarte en las personas que se alegran y que te impulsan para que tú consigas esos objetivos, no las personas tóxicas que restan día a día para que no lo consigas.
Claro. Y el paso de los años, hay temas que son divertidísimos. El hecho de encontrarte años más tarde con esa gente que en el patio del colegio te decía lo que fuera porque te gustaba la gimnasia y ibas con coleta, ibas con mallas y eras negro, y que ahora te los debes encontrar después del éxito olímpico, y cuando los encuentras de cara ves la realidad y del pasado y del presente, ¿no?
Esos son los primeros que se apuntan al carro una vez que tú ya consigues el éxito, ¿no? Ya no solo pasa en el ámbito deportivo, en este caso no solo pasa en mi caso, lo he visto en otras ocasiones y en otros ámbitos, ¿no? No solo en el terreno deportivo. Esas personas son las que dicen, yo te apoyaba, yo sabía que ibas a ser grande, sabía que ibas a ser el mejor, eres una máquina, ya se olvidan del insulto fácil que te decían, ya se olvidan del color de tu piel. En ese momento se olvidan, ¿no? Porque quieren formar parte de algo en lo cual no han aportado nada, sino al contrario, han quitado valor, han intentado borrar ese esfuerzo que hace esa persona, han intentado denigrar a esa persona e intentar tirarlo por los suelos. Yo invito a todos los niños y niñas y personas de diferentes ámbitos laborales, deportivos, en cualquier ámbito que hagáis, a que luchéis por vuestros sueños, que vayáis a por ello y que seguro que lo conseguís, confiéis en vosotros, que no os dejéis influenciar por los comentarios que diga la gente.
El sueño de Ray ahora, sin duda, Es de aquí dos años los Juegos Olímpicos de París, me imagino.
Sí, bueno, estamos trabajando ahora mismo en ello. Acabo de pasar ahora mismo por una tendinitis en el tendón de Aquiles. Tenía un poco de miedo porque ya me rompí uno, no quería romperme el otro. Justo hoy he empezado a saltar otra vez. En dos semanas y media quiero estar compitiendo en el Campeonato de Portugal para competir sin presiones, pero obviamente el objetivo claro es París. Para ello hay que clasificar el Campeonato de Europa, luego el Campeonato del Mundo de este año y del año que viene. Vamos a intentar luchar por conseguir estar en el podium y así conseguir el billete directo junto al equipo.
Que así sea. Muchas gracias por el testimonio. Gracias, Ray.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, gracias. És Ray Zapata, que és un dels grans esportistes que hi ha en aquests moments i un dels millors gimnastes de tots els temps, hereu i, a més, el descobridor va ser un amic del programa, que és el Gervasio de Fer. Efectivament. Per què ho heu vinculat amb l'esport?
Bueno, el Colacao és una marca històricament vinculada a l'esport, però més enllà d'això, l'esport és realment un dels vehicles, no, per sortir-se'n del bullying. I en aquest documental que vam fer juntament amb el Consell Superior d'Esports vam pensar que donar aquesta mirada optimista de que del bullying se'n pot sortir, doncs era important, i vincular-ho amb l'esport ens ajudava.
Un de l'altre dels projectes de la Fundació Colacao és aquest programa que voleu fer arribar a 800 escoles d'Espanya per ajudar a detectar i prevenir aquest assetjament escolar. Va dirigit a 800 centres de primària a tot Espanya, no?
Aquesta és l'ambició que tenim per aquest primer any, però de fet l'ambició de la Fundació és fins i tot més gran. Ens agradaria arribar a, bueno, aquest primer any a 60.000 nens, però en 3 anys potser triplicar-ho. Pensem realment des de la Fundació que l'educació és fonamental, l'educació des de la prevenció, i aquest programa que hem treballat col·laborativament amb NACE i també amb pedagogs i psicòlegs especialitzats, el que permet és treballar el mestre des de l'aula amb nens de primària, de 6 a 12, i treballar doncs, diferents mòduls per treballar des de l'autoestima del nano. Això és fonamental, és la base de tot, i és sorprenent perquè hi ha molts nens que veuen abans les virtuts dels altres que les seves pròpies. Treballar també l'empatia i el respecte, no? Que els nens vegin que no hi ha ningú millor que l'altre, i després doncs, ensenyar-los des de ben petitons a identificar el que és l'assetjament i com ells, sobretot els testimonis, poden aturar-lo.
Comença aquest mes de setembre. Com funciona exactament, Marta?
Les escoles es poden preinscriure des d'allà. De fet, a la Fundació Colacao.org ja hi ha el formulari perquè les escoles es puguin preinscriure.
O sigui, qualsevol ara...
Qualsevol mestre es pot inscriure, qualsevol pare pot demanar informació que després pot reenviar a les escoles.
Fundació Colacao.org, perfecte.
Projecte escolar.
Projecte escolar, molt bé.
Aleshores, els enviem des de la Fundació la informació a les escoles perquè puguin entendre amb tot detall el contingut del programa, i una vegada això està fet, doncs el professor rep tot el material perquè pugui implementar aquestes sessions dins de l'aula amb unes unitats didàctiques molt senzilles d'implementar, molt creatives també pels nens, i que realment fa que es desperdi, no?, aquesta autoestima, aquest autoconeixement i sobretot aquest respecte a dins de l'aula.
Fundació Colacao.org, qualsevol. És igual, poden ser pares i mares o centres de primària que estiguin interessats, si poden entrar i es posin en contacte. Si sou consumidors habituals de Colacao, haureu vist que el típic pot groc, el de tota la vida, ha canviat amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Es pot explicar el pot? Quins missatges hi ha?
Bueno, en aquest cas posem...
I si és fàcil trobar-lo, ara?
Es pot trobar tot arreu de l'Estat. De fet, tota la venda d'aquest mes... de pots, que és al voltant d'un milió de pots revestits, i el pot que tenim aquí
es dona
clarament missatges activistes, quasi bé, en un punt, no? No al bullying.
No al bullying, nadie es mejor que nadie, puedo hacer todo lo que me proponga. I darrere hi ha un text, la Fundació Colacao empodera a los niños a sacar lo mejor de ellos mismos, sino... el que dèiem abans. Aprender a empoderarse y respetar a los demás trabajando en la prevención del bullying en las escuelas.
I, per tant, no és només un pot, no?, on nosaltres com a marca ens posicionem, sinó que tots els guanys de la venda d'aquest pot aniran destinats a finançar aquest programa escolar, perquè, com bé dèiem abans, l'ambició és fer-lo molt i molt gran.
Alguna cosa en ment més enllà de portar aquests Somos Únicos a les escoles o no? Però esclar, ja és una feinada de por.
És una feinada de por, com et deia, ho volem escalar.
60.000 són molts nens, eh?
Són molts nens, però ho aconseguirem. Ho aconseguirem perquè el programa l'hem tastat. Mm. L'hem tastat en diverses escoles pilot, a Madrid i a Mallorca, i els resultats són molt esperançadors. Han sigut més de 720 nens que ja ho han provat, i realment els professors ens manifesten, no, que el canvi en el clima emocional a l'aula és significatiu, que els nens identifiquen molt més fàcilment situacions d'assetjament, i sobretot el que comentàvem abans, no? Els testimonis aixequen la veu i són capaços d'aturar situacions de bullying que ells veuen a l'aula.
Carmen, una última pregunta. Els que vam anar a escola de petits, deia avui el davantal de les 8, on el plaer en tots els tipus era un plaer que ens feien responsable de tenir-lo i de patir-lo, i que havíem de transmetre les nostres pors al mirall, perquè és l'únic que ens feia cas, perquè tenies por de parlar-ho amb els amics, tenies por de parlar-ho amb els mestres, tenies por de parlar-ho amb els pares. Era una altra època. Era una època on l'assetjament també existia, i molt. Ara n'hi ha tant, n'hi ha menys, o això, o és fàcil de saber això o no?
La pregunta del millón. Mm. Si no tenim estadístiques, no tenim estudis recents, perquè els de referència són de l'any 2006, el del Defensor del Pueblo i l'informe Cisneros, difícilment jo et puc contestar aquesta pregunta. Intuïtivament, i perquè sóc docent i perquè porto una associació, jo diria que hi ha més bullying ara que abans. Però també m'agradaria dir que si quan una criatura diu estic patint bullying, les poques vegades que ho diu, perquè només el 16% ho diu als pares, el 10% als profes, d'altres callen, no? I d'altres només ho saben els companys. Si quan ho diu o quan se sap, no hi ha algú al rescate a dir jo sí te creo, que és la campanya que posem en marxa avui, jo sí te creo, com el tema de les dones, no? Difícilment ho acabarem. Hi ha d'haver-hi algú, quan a vegades es diu tu dilo, si te pasa, dilo, sí, dilo, però tiene que haver alguien al rescate, alguien que tenga oídos, alguien que tenga corazón y alguien que tenga manos para actuar.
Moltes gràcies. Carmen Cabestany és professora i cofundadora de l'associació NACE i
Marta... Presidenta.
Presidenta, perdó, cofundadora i presidenta. I presenta l'associació NACE, sí. I Marta Bernet, membre del patronat de la Fundació Colacao. Moltes felicitats. De debò, us ho dic sincerament, per les explicacions i per poder entendre molts pares i mares que moltes vegades ja estaran on el cotxe o escoltant i de dir... que avui arribaran a casa les criatures i possiblement per primera vegada els hi preguntaran, bueno, tot va bé, col·le? Alguna cosa rara al pati? Voleu explicar alguna cosa que no sabeu? I ara és la primera pregunta que han de fer quan arribin a casa les criatures.
La conversa a casa és fonamental.
Fonamental.
I gràcies a vosaltres per fer-ho visible, que això és el que està fent Colacao, fer-ho visible, el tema del bullying, i necessitem que tots els dies de l'any, com aquell qui diu, un mitjà o altre el faci visible.
Teniu tota la raó. Moltes gràcies
a vosaltres.
I de seguida continuem des de la Fundació Colacao i ara parlarem del Colacao. En grumolls o sense?
Sempre amb grumolls.
Sempre, eh?
Sempre amb grumolls, és el millor de tot.
Sí?
És el que fa únic el Colacao.
És que jo m'ho foto amb cullera, perquè ens entenguem. Saps què vull dir? Allò que, a més, hi havia moments que estossegues i tot, perquè et ve la pols i totes aquelles coses. La Mònica Usar, no, tu. La Mònica Usar d'aquest matí, un quart de set, deia aquella, no, aquella sense grumolls. Però és el gran debat del Colacao, un dels grans debats.
Cadascú com vulgui.
Efectivament. 17 minuts i les 12, de seguida tornem.